Notícies en xarxa. Edició matí.
L'onada de calor arreu de Catalunya continua sent la protagonista i són moltes les localitats que pateixen temperatures extremes i amb una humitat molt elevada. Es demana precaució en molts aspectes i evitar sortir al carrer en hores de molta calor. Miquel Llevaria, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Protecció Civil ha activat el pla Infocat per risc d'incendis i el nivell 3 del pla Alfa, 275 municipis de 20 comarques. A més, aplica diverses mesures com el tancament de 9 massissos i espais naturals i els bombers reforcen el seu dispositiu a totes les legions d'emergència. Avui dissabte la temperatura màxima pot arribar als 32 graus al litoral i superar els 42 a punts de l'interior. Es demana molta precaució.
I el que fem seguidament justament és connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber les temperatures d'aquest dissabte, 16 de juliol. Allà està la nostra companya Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia, ja tenim a hores d'ara aquestes temperatures tan i tan altes amb valors superiors als 35 graus a punts de l'interior del territori i a la zona del prelitoral temperatures que es mouen entre els 33, 34 i també fins i tot a punts de la Selva arribant als 35 graus com per exemple a Vilobí d'Onya. S'espera que avui, durant les properes hores, continuï pujant aquesta temperatura, sobretot cap a l'interior del país. Avui sí que es notarà que l'ambient serà càlid a punts del litoral, però la temperatura màxima no serà tan alta com la que vam tenir ahir. I de cara a la tarda continuarem parlant de calor, però també d'aquest domini del sol que afectarà bona part del país, tan sols algun núvol d'evolució que podrà créixer i formar-se a punts del Pirineu. De cara al final del dia es formarà algun interval de núvol baix cap al delta de l'Ebre, es mantindrà aquesta propera nit i demà al matí ens despertarem amb aquests núvols, però que ràpidament s'han d'anar trencant. Demà tindrem un dia molt semblant al d'avui, tant pel que fa a la temperatura com també pel que fa a l'estat del cel. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. I altres qüestions també d'actualitat. Junts per Catalunya reitera la seva desconfiança sobre la mesa de diàleg entre el govern espanyol i el català, que ahir va fer una passa més amb la trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès.
I mentrestant, a Terrassa se celebra el Consell Nacional del PSC, que reuneix tots els seus alcaldables per les municipals de 2023.
El primer secretari, Salvador Illa, ha defensat la taula de diàleg i reclama un cop més un diàleg entre catalans.
El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, i el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, participaran aquesta tarda a l'acte polític de l'Acampada Jove, un festival que barreja intervencions polítiques i concerts.
Moltes notícies d'actualitat per repassar en aquest notícia. Notícies en xarxa, també els esports són protagonistes en bàsquet. El Baxi Manresa renova l'alé Juanpi Baulet.
L'argentí que va tornar el passat desembre a la disciplina manresana ha signat per dos cursos més i complirà 5 temporades en dues etapes amb la samarreta del Baxi Manresa.
I en futbol parlem del Barça, perquè ja està camí als Estats Units.
L'equip blaugrana viatja aquesta hora cap a Miami, on iniciarà la seva gira americana. Xavi ha convocat a tots els jugadors disponibles, menys els 5 descartats. Umtiti, Riqui Puig, Brad White, Mingueza i Neto.
I també parlem de l'Espanyol de futbol, que disputarà aquesta tarda el seu primer partit amistós de la pretemporada. Els blanc i blaus jugaran contra el Montpellier a la ciutat esportiva Dani Jarque a partir de 6:45 de la tarda. I també hi ha altres moviments al mercat futbolístic. El Nàstic de Tarragona, de la Primera Federació, anuncia l'ampliació del contracte del porter Dani Parra, que renova la seva vinculació fins al 2024.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, són les 2:04 d'aquest dissabte, dia 16 de juliol de 2022. Això és el Notícies en xarxa, l'edició que fem al migdia de 2 a 3 per tal de repassar tota l'actualitat informativa del cap de setmana. A la producció, Laura Rovira i Álvaro Rodríguez, la coordinació és de Carme De Pez i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Miquel Llevaria i jo mateixa, Sílvia Petit. I com no pot ser d'una altra manera, un dia més hem de parlar de les altes temperatures, aquesta onada de calor que és l'autèntica protagonista d'aquesta setmana i que està en boca de totes i tots arreu de Catalunya. I és que les temperatures que estem patint des de fa dies sembla que aguantaran, segons els experts, fins a inici de la setmana vinent. Està clar que aquestes temperatures extremes tenen un principal risc, els incendis, i també d'altres conseqüències que ens explica Rosa Mata, cap del Servei Logístic de Protecció Civil.
Mira, davant d'un cop de calor, el que hem de fer, l'actuació seria Si ens trobem una persona que està patint aquest cop de calor, l'hauríem d'allunyar de la font de calor, abaixar la temperatura de l'entorn, obrint finestres, per exemple, o engegant un ventilador si disposem de ventilador, treure-li l'excés de roba, mullar aquesta persona, val? I traslladar-la o portar-la a un centre d'urgències que estigui proper. Val? Si la persona perd la consciència, l'hauríem de col·locar en posició lateral de seguretat i en cas que deixés de respirar hauríem de començar maniobres de reanimació cardiopulmonar i trucar al 112, val? Els serveis d'emergències mèdiques.
Important saber, doncs, què cal fer davant d'un cop de calor, evitar aquestes fortes temperatures, i també recordem que s'han evitat també l'entrada a parcs i també a zones naturals. I, per exemple, a Terrassa, un dels accessos tancats per l'onada de calor és el del Parc Natural de Sant Llorenç. Ens ho explica des de Canal Terrassa el nostre company Marc Casulleres.
L'onada de calor i la sequera han fet que el perill d'incendi al Vallès Occidental sigui extrem. Per aquest motiu, s'ha activat el Pla Alfa al nivell 3 a la comarca, que ha fet que restringeix l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Monilobac. Aquest divendres, a primera hora del matí, ja hi havia els cartells d'informació pertinents als accessos al parc, així com cintes que barren el pas dels vehicles en les zones habituals d'aparcament. Davant d'aquesta situació de perill i les restriccions de mobilitat, es demana a la ciutadania extremar les precaucions, mantenir-se informats de l'evolució de les condicions climàtiques i restringir les sortides als espais naturals. Si s'observa foc o fum, cal trucar al telèfon d'incidències 112. L'Ajuntament de Terrassa, per la seva banda, també ha restringit l'accés a l'Anella Verda, una mesura que aquest divendres al matí ha agafat per sorpresa gent que hi feia esport o passejava el gos.
La veritat és que no estic al corrent darrere d'això. En quant a circulació, que d'aquí passen cap a Sabadell, jo crec que bé, perquè aquí sí que gent fumant, per exemple, aquí a la zona de pícnic sí que n'he vist, i això sí que li veig un perill. La gent fent esport, la veritat és que no.
No tengo ni idea. El que va a la montaña no enciende fuego. El montañero no te va a encender nunca, te va a hacer un incendio.
Sí, he escoltat alguna cosa, però no sé de què va la cosa. Home, crec que anant amb compte no faria falta, tampoc. Si la gent pren la seva... Saps el que vull dir, no? Si la gent fa el que ha de fer... Clar, perquè si vas corrent no portes cap... No fumes, ni tires burilles, ni res.
D'altra banda, per ajudar a passar millor les altes temperatures, l'Ajuntament ha decretat la gratuïtat de les piscines municipals per als col·lectius de risc i dels busos per als més grans de 65 anys entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
Gràcies, Marc Casulleres. Des de Canal Terrassa parlava també d'aquest accés tancat al Parc Natural de Sant Llorenç. I és que el Pla Alfa, activat justament per Protecció Civil, redueix, com dèiem, l'accés a parcs naturals i també l'activitat agrícola. Així ho expliquen des del cap del Servei Logístic de Protecció Civil.
El que es fa és tancar per part dels agents rurals, en funció d'aquest Pla Alfa, es tanquen 9 massissos forestals, i, de fet, aquest Pla Alfa 3 afecta 275 municipis d'una vintena de comarques. Cal mirar cada dia quina és aquesta valoració. Aquest Pla Alfa surt publicat cada dia. Per tant, avui ha sortit aquesta resolució amb aquestes restriccions en aquells municipis que tenen Pla Alfa 3. Però cal mirar cada dia aquest Pla Alfa 3 actualitzat. Que la previsió és que no variï massa, amb aquests, com a mínim, fins dilluns, dimarts. I aquests municipis són aquests que tenen aquestes restriccions que principalment afecten a les activitats dins del medi natural. Activitats agrícoles, com bé deies, no? I activitats dins del medi natural relacionades amb el lleure o amb l'esport.
Aquesta onada de calor deixa ja a la península 237 persones mortes, segons l'Institut de Salut Carlos III. Com diem, abans sentíem què podem fer davant d'un cop de calor. I també el més important és prevenir i escoltar els consells dels experts per no patir un cop de calor i conseqüències pitjors.
Després, per prevenir els cops de calor, per intentar evitar de tindre aquest cop de calor, el que podem fer és a casa controlar les temperatures, tancant les persianes, obrint les finestres a primera hora del matí o a última hora de la nit. Si tenim tendals, fer-los servir. Estar a les estances més fresques de la casa o refrescar-nos sovint amb dutxes o tovalloles mullades. Val? Al carrer el que hem de fer és evitar el sol directe, posar-nos protector solar, portar gorra, utilitzar roba lleugera, intentar caminar per l'ombra, val? Portar aigua i anar bevent aigua, limitar l'activitat física durant les hores de més calor, evitar sortir en les hores del migdia i reduir l'activitat intensa durant aquestes hores de més calor. El que hem de fer també és hidratar-nos freqüentment i vigilar l'alimentació, beure molta aigua.
I passem a altres qüestions relacionades amb les altes temperatures, i és que el cap de Tordera activa el pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor. Lluís Sabater, Ràdio Tordera.
Des de fa anys s'han descrit els efectes negatius de les variacions tèrmiques sobre la salut. La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat. En aquest sentit, des del Servei de Salut Local expliquen que les persones majors de 75 anys i els nadons són els perfils més vulnerables davant les onades de calor. Escoltem la doctora López del Cap Tordera.
És la ingesta de líquid, val? Quan diem de líquid, sobretot aigües, sucs, però aquests sucs que siguin amb poc sucre, val? Hauria de ser beguda sense alcohol i sense sucre, val? Perquè si no encara el que fa encara és més deshidratació.
Durant l'any 2004 es va posar en marxa per primer cop el pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut, que es va tornar a portar a terme durant els següents anys.
Són les 2:11. Parlem d'aquesta onada de calor protagonista arreu de Catalunya ja fa uns dies i, com diuen els experts, fins a entrada aquesta setmana propera. Relacionat encara amb les altes temperatures i la manca de pluges, és la sequera, una de les problemàtiques a les que cada estiu s'enfronta el territori català. El Servei Meteorològic de Catalunya mostrava l'índex de precipitació estàndard el passat mes de juny, que diverses zones de l'interior i Prepirineu ja es trobaven en condicions de sequera moderada i o forta per la falta de precipitacions.
El cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, Enrique Velasco, explica que actualment el territori català en conjunt està al 50% de la seva capacitat. A la vegada adverteix que ja estem en sequera.
Una part molt important de conques internes està activada la prealerta, que és un moment on s'han de prendre mesures preventives, i en Carme Capellades estem en alerta i hem estat en alerta, que ara ja l'hem recuperat, hem aconseguit estabilitzar el sistema a la zona de Fluviamuga. Vull dir que estem a la vora d'anar posant en alerta diversos municipis. També tenim alguns municipis sueltos que de manera aïllada, no, ens diuen que tenen problemes i hem de buscar solucions concretes als seus problemes.
D'altra banda, el cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Pruom, es mostra d'acord amb l'afirmació de Velasco.
Podríem parlar dels darrers dos anys en què la situació pel que fa a la pluviometria de bona part del país doncs està clarament per sota de la mitjana. Hi ha bona part del que és el prelitoral central, el nord-est de Catalunya, també el Prepirineu de Lleida, ha plogut pràcticament la meitat del que hauria d'haver plogut en un any normal. Per tant, sí que estem en una situació de sequera extrema en alguns punts i només se'n sortirien d'aquesta situació el que és la zona dels ports i la part nord del Pallars Sobirà.
Pruom també comenta que les previsions indiquen que aquesta situació de falta de pluges es mantindrà en els pròxims mesos.
Les prediccions a 3 mesos vista que fem servir que són del Centre Europeu, en primer lloc són prediccions que la fiabilitat doncs, no és tan elevada, òbviament, com una predicció 10 dies, però sí que ens marquen una tendència. I que ens diuen fins al mes de setembre és que les condicions de precipitacions per sota de la mitjana continuaran, especialment al setembre, que és un mes que acostuma a ser o comença a ser plujós i que les prediccions indiquen que seria clarament per sota.
2:13. Hem començat parlant al Notícies en Xarxa d'aquesta forta onada de calor, de les altes temperatures i també de les conseqüències com la sequera. Tenim altres qüestions, també toca parlar de política. Junts per Catalunya reitera la seva desconfiança sobre la mesa de diàleg entre el govern espanyol i el català, que ahir va fer una passa més amb la trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès a Madrid.
Durant el segon Consell Nacional de Junts, que es fa a l'Hospitalet de Llobregat, la presidenta de Junts i del Parlament, Laura Borràs, i el secretari general de la formació, Jordi Turull, s'han expressat en els mateixos termes.
Que l'agenda del reencuentro i de la concòrdia és l'agenda de la judicialització creixent de la nostra vida política. I això només vol portar a la paràlisi, a l'anestèsia, a la rendició.
El que anem a fer aquest cap de setmana també vol dir no deixar-nos arrossegar ni per cants de sirena interessats o enverinats, ni tampoc deixar-nos intimidar per les males arts de l'Estat.
Després de la trobada d'ahir entre Sánchez i Aragonès, totes dues parts van insistir en la necessitat que els socis de govern dels dos executius, Podemos i Junts, s'assumin en les converses.
I d'altra banda, el PSC ha reunit tots els seus alcaldables per les municipals del 2023 a Terrassa, al Vallès Occidental.
Durant el Consell Nacional del Partit, el primer secretari, Salvador Illa, ha defensat la taula de diàleg i reclama un cop més un diàleg entre catalans. I s'ha referit també a la situació política de Laura Borràs sense esmentar-la.
Nosaltres respectem la presumpció d'innocència de tothom. Respectem i entenem que tothom vulgui defensar-se. Només faltaria. Però les institucions estan per davant de tot. I nosaltres treballarem sempre amb el criteri d'anteposar les institucions per davant de tot. Fa falta a Catalunya tenir unes institucions endreçades.
El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, i el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, participaran aquesta tarda a l'acte polític de l'Acampada Jove, un festival que barreja intervencions polítiques, concerts i també acampada i que organitzen les joventuts d'Esquerra Republicana.
El festival torna després de 2 anys de parèntesi per culpa de la pandèmia i, per primera vegada en 11 anys, canvia d'escenari. Des de Montblanc s'ha traslladat a Sant Sadurní d'Anoia.
Més qüestions per donar veu ara mateix quan són les 2:16. Dissabte, dia 16 de juliol de 2022, la plataforma Els Estels Silenciats, de familiars d'avis ingressats als geriàtrics, s'ha concentrat aquest matí a Barcelona per denunciar la gestió que es va fer de la pandèmia i demanar al Parlament una comissió d'investigació. És la quarta concentració que fan i adverteixen que no pararan fins que es depurin responsabilitats. Ha seguit aquesta convocatòria i els nostres companys Joan Ferrer i Laura Ribas.
Els familiars anuncien que no hi ha voluntat política per depurar responsabilitat sobre què va passar als geriàtrics durant els primers mesos de la Covid i lamenten que Esquerra, PSC i Junts hagin creat un grup de treball al Parlament per esclarir-ho, evitant així constituir una comissió d'investigació, tal com demanen les famílies. Víctor Echaniz és portaveu d'Estels Silenciats.
Sí, una comissió d'investigació que vagi al fons, que vagi a buscar qui van ser els que van prendre les decisions, què es va fer bé, què es va fer malament, i de cara que això no es pugui tornar a produir en el futur. De la manera que estem avui en dia, podria ser que d'aquí 5 dies, un mes, un any, 10 anys, es produís una situació similar i es tornessin a prendre les mateixes decisions, i si això ho deixem passar vol dir que més endavant ens poden tornar a fer el mateix, deixar morir la gent a les residències sense més explicacions.
Els tribunals estan investigant la gestió feta a 4 residències de gent gran que van registrar una alta mortalitat durant el primer any i mig de pandèmia. Són Canamell de Premià de Mar, la residència Fiella de Trem, Sant Josep de Lleida i la residència al Palau de Palau-Solità i Plegamans.
I ara passem a altres notícies, i és que un estudi de l'IDB i l'Hospital de Bellvitge ha aconseguit demostrar que 6 variants genètiques estan associades a una major vulnerabilitat a l'addicció al joc, un avenç científic que en un futur ajudarà a diagnosticar abans i millor aquesta malaltia. N'informa en Joan Ferrer, de la xarxa.
Es calcula que entre el 0,02% i el 2% dels adults patiran addicció al joc en algun moment de la seva vida. Es tracta d'una patologia molt complexa que afecta diversos grups de persones i on intervenen factors psicològics, socials i biològics diferents. L'estudi que s'acaba de publicar descriu el mecanisme genètic concret que fa que algunes persones siguin més vulnerables a l'addicció al joc. Un procés que ajudarà, sens dubte, a millorar-ne els tractaments, segons Susana Jiménez, cap de grup de l'IDI Vell i coordinadora de la unitat de joc patològic de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
Aquests estudis ens permeten identificar subtipus de pacients amb característiques més similars. Per tant, si tenim identificats aquests subgrups amb perfils de personalitat concrets, aspectes emocionals i també doncs, aspectes neurocognitius i factors genètics, doncs, també podrem definir i aplicar tractaments molt més especialitzats segons la necessitat de cada pacient. Per tant, la resposta a les teràpies serà millor.
Aquests factors genètics, anomenats neurotròfics, no només juguen un paper en les addiccions al joc. També s'ha demostrat la seva implicació en altres trastorns psiquiàtrics com les addiccions a substàncies.
Passen 19 minuts de les 2 d'aquest dissabte. Començàvem aquest informatiu parlant d'aquesta forta onada de calor i volem fer encara un apunt de darrera hora. 4 persones han mort per causes atribuïdes a aquesta onada a Catalunya des de diumenge, segons informació publicació de l'estadística de monitorització de la mortalitat diària per excés de temperatura de l'Institut de Salut Carles III. Aquesta recull dues morts atribuïdes a la temperatura aquest divendres, una dijous i també una diumenge passat. Al conjunt de l'Estat es comptabilitzen 360 morts, com diem, per aquestes temperatures des del dia 10 de juliol. Aquell dia hi van haver 15 defuncions, que van pujar 28 dilluns, 41 dimarts, 60 dimecres, 93 dijous, i el pic es va donar aquest divendres amb 123 defuncions en un sol dia atribuïdes a les temperatures. Del total de víctimes a Catalunya, l'estadística recull que una era major de 85 anys. Són les 2:20 minuts, pendents, com diem, d'aquestes temperatures, d'aquesta onada de calor. Més temes també per repassar.
I continuem amb les rebaixes d'estiu a la Garriga, que comencen amb descomptes d'entre el 15 i el 70%. Durant les dues primeres setmanes, el volum de negoci ha estat prou elevat, tenint en compte que les rebaixes no són el que eren fa uns anys enrere. Ràdio Silenci, Eduard Mas.
El petit comerç de la Garriga segueix amb la tradició de començar les rebaixes d'estiu l'1 de juliol. I aquests primers 15 dies s'ha aconseguit mantenir les xifres, però correctes, segons els comerciants, de l'estiu del 2019, abans de la pandèmia. S'aposta, sobretot, per rebaixar articles de temporada. Així ho apunten María José León i María Camí, de la botiga Tendències Creacions, i Toni González, de Mobile Baby.
Tenim diferents tipus de descomptes que van des del 30% fins al 50%.
Aviam, les rebaixes ja no són com les que eren, no? I llavors, a veure, hi ha moviment de gent. Aquesta setmana s'ha notat una mica més de baixada.
Habitualment el que fem és rebaixar l'article de temporada, que bàsicament per nosaltres és la roba, perquè la resta de coses són de tot l'any, i ens trobem doncs, que les rebaixes cada vegada la gent ho té com menys en compte.
La majoria de negocis comencen oferint productes amb descomptes d'entre un 15 i un 50%, i els van augmentant amb el pas dels dies.
Notícies en xarxa. Esports. I els esports també protagonistes d'aquest dissabte. Comencem parlant de bàsquet. El Baxi Manresa renova l'aler Juanpi Baulet. L'argentí, que va tornar el passat desembre a la disciplina manresana, ha signat per dos cursos més i complirà 5 temporades en 2 etapes amb la samarreta del Baxi Manresa. Conegut com el Potro, aquesta última temporada ha disputat 34 partits a les ordres de Pedro Martínez. Per la seva banda, el Barça també ha renovat a Nico Laprovittola. El base argentí, que va arribar l'estiu passat, seguirà vestint de blaugrana fins la temporada 2026.
Nada, poder recibir a la nueva gente, ¿no? Creo que se está generando una expectativa muy, muy linda. Creo que tenemos que estar todos muy unidos, ¿no? Y bueno, unir al grupo y pensar en que todos vamos a ganar, ¿no? Grandes cosas acá en el club. Creo que el club está haciendo muchos esfuerzos para que ganemos títulos, que armemos un gran equipo. Creo que es muy, muy importante que armemos un buen bloque para aspirar a todo.
Xavi Rabaseda fitxa pel Bilbao Basket, l'aler de Ripoll, que va guanyar 2 Champions i una Intercontinental amb el recent descendit San Pablo de Burgos, ha signat nou contracte amb el conjunt bilbaí per les pròximes 2 temporades. Rabaseda, que jugarà a les ordres de Jaume Ponsarnau, també va guanyar un Mundial amb la selecció el 2019. I parlem de futbol. El Barça rum als Estats Units. L'equip blaugrana viatja aquesta hora cap a Miami, on iniciarà la seva gira americana. Xavi Hernández ha convocat a tots els jugadors disponibles, menys els 5 descartats: Umiti, Ricky Puig, Bray White, Mingueza i Neto. També han viatjat Collado i Pjanic, un cop retornats de les seves sessions. I Ferran Torres, malgrat la seva ferida al peu, i també Sergio Roberto, que avui ha rebut l'alta mèdica. També viatja Rafinha, l'últim fitxatge blaugrana que hi va ser presentat. L'extrem brasiler va assegurar que compleix un somni.
Me sinto muito privilegiado de estar aqui. É bem emocionante, né? Na verdade, a ficha não cai. Na verdade, acredito que só vai cair depois do primeiro partido, da primeira partida. Mas estou muito feliz de estar aqui. Como eu já falei, é a realização de um sonho de criança e eu espero poder dar muitas alegrias ao torcedor.
El Barça disputarà 4 partits amistosos contra l'Inter, el Real Madrid, a Las Vegas, davant la Juventus a Dallas i contra el New York Red Bulls a Nova Jersey. També tenim la informació del Barça en futbol, com diem. Oliver Kahn confirma un acord verbal entre el Bayern i el Barça pel fitxatge de Lewandowski. El director general del conjunt bavarès ha confirmat al diari Bild que els dos clubs han arribat a una entesa pel traspàs del davanter polac al conjunt blaugrana. Kahn ha afegit que només falta redactar els papers per fer-ho oficial i que la proposta econòmica del Barça és prou sensata per acceptar-la per part del Bayern de Múnich. I tenim també l'Espanyol, que disputarà aquesta tarda el seu primer partit amistós de la pretemporada. Els blancs i blaus jugaran contra el Montpellier a la ciutat esportiva Dani Jarque a partir de 6:45 de la tarda. Tenim més moviments al mercat futbolístic.
Així és. A la primera federació, el Nàstic va anunciar l'ampliació de contracte del porter Dani Parra, que renova la seva vinculació amb els Grana fins al juny de 2024. Parra, que fins ara era jugador de la Pobla de Mafumet, serà jugador de ple dret de l'equip que dirigeix Raül Agné. I el Cornellà, que va fer oficial el fitxatge d'Alfred Planes, que arriba al conjunt del Baix Llobregat procedent del Centre d'Esports de Sabadell. A la tercera federació, l'Hospitalet ha anunciat el fitxatge d'Adrià Parra, que es tracta de la 7a incorporació de l'equip liberenc. Parra és un central de 23 anys i arriba procedent del Palència. El Sígol femení anuncia el fitxatge de Cristina Campos per la propera temporada a la Primera Nacional. Campos, que arriba procedent del Sant Gabriel, se suma a les incorporacions de Sara Serna, Sara del Barrio, Carla Sánchez, Aina Sarasols, Paula Rosales, Judit Sallarés i Débora Luján.
Els esports també protagonistes del cap de setmana. En aquest Notícies en Xarxa també volem explicar que avui es disputen les semifinals del Mundial d'Hockey Herba o l'Olímpic de Terrassa. A partir de 6:45 de la tarda jugarà la primera semifinal entre els Països Baixos i també Austràlia. La segona es disputarà a partir de 9:45 de la nit entre l'Argentina i Alemanya. I les 4 seleccions busquen 2 places per la final de demà, que jugarà a 9:45 de la nit. També volem explicar que Sara Gallego es va quedar fora de la final de 4x400 en atletisme a relleus, mig després de fer un temps de 3 minuts i 13 segons.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Continguts en xarxa.
Estoy buscando a una cerda trufera. Me la han robado.
No le comprendo. Dile quién eres.
Nicolas Cage interpreta un cercador de trufes a Peak. És en Rob, un home que ha fugit del seu passat als boscos d'Oregon i viu amb una porqueta caçadora de trufes. Tots dos porten una vida molt rutinària a una petita cabana fins que un dia en Rob és atacat. Quan desperta, descobreix que li han robat la truja i decideix viatjar a Portland, la seva antiga ciutat, per recuperar-la.
¿Quién tiene a mi cerda?
Nois, contesteu-me una pregunta. Vosaltres sabeu què és un tresor?
Fins aviat, Don Glees ens trasllada a un petit poble japonès allunyat de Tòquio. Allà hi viuen en Roma i en Toto, dos estudiants que formen part del grup Don Glees. És estiu i quan acabi, en Toto marxarà a la ciutat a estudiar. Llavors, un nou membre del grup, en Drop, els proposa una aventura. De sobte, es troben buscant un dron desaparegut i són acusats de provocar un incendi forestal. Ben aviat se n'adonen que la peripècia canviarà les seves vides per sempre.
Ho sento. Serem testimonis de com aconsegueixes la gesta més important de la teva vida.
¿Qué estabais haciendo?
Durmiendo.
¿Un encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas como nosotros.
Santiago Segura torna amb Padre no hay más que uno 3. S'apropa el Nadal i els nens trenquen una figureta del pessebre de col·lecció del seu pare i n'han d'aconseguir una altra igual. Mentrestant, la filla gran deixa el xicot i el noi vol que en Javier, el pare, l'ajudi a reconquerir-la. Tot plegat mentre a la casa hi arriba l'avi patern, que s'ha separat, i l'àvia materna, i en Javier es conjura perquè una de les seves filles recuperi el paper de Verge Maria a l'obra de Nadal de l'escola.
No sé qué serían los padres sin los abuelos.
Papá dice que el abuelo y tú sois como la mula y el buey, pero no sé cuál es cuál.
La xarxa de comunicació local.
Molt bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa. Edició matí.
L'onada de calor arreu de Catalunya continua sent la protagonista i són moltes les localitats que pateixen temperatures extremes i amb una humitat molt elevada. Es demana precaució en molts aspectes i evitar sortir al carrer en hores de molta calor. Protecció Civil ha activat el Pla Infocat per risc d'incendis i el nivell 3 del Pla Alfa, 275 municipis de 20 comarques. A més, aplica diverses mesures com el tancament de 9 massissos i espais naturals. Els bombers també reforcen el seu dispositiu a totes les regions d'emergències. Avui dissabte la temperatura màxima pot arribar als 32 graus al litoral i superar els 42 a punts d'interior. Es demana molta precaució. Per això el que fem seguidament és connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per tal de saber les temperatures d'aquest dissabte 16 de juliol i també dels propers dies. Allà estan els nostres companys. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, ja tenim a hores d'ara aquestes temperatures tan i tan altes amb valors superiors als 35 graus a punts de l'interior del territori i a la zona del prelitoral temperatures que es mouen entre els 33, 34 i també fins i tot a punts de la selva arribant als 35 graus com per exemple a Vilobí d'Onya. S'espera que avui durant les properes hores continuï pujant aquesta temperatura, sobretot cap a l'interior del país. Avui sí que es notarà que l'ambient serà càlid a punts del litoral però la temperatura màxima no serà tan alta com la que vam tenir ahir. I de cara a la tarda continuarem parlant de calor, però també d'aquest domini del sol que afectarà bona part del país, tan sols algun núvol d'evolució que podrà créixer i formar-se a punts del Pirineu. De cara al final del dia es formarà algun interval de núvol baix cap al delta de l'Ebre, es mantindrà aquesta propera nit i demà al matí ens despertarem amb aquests núvols, però que ràpidament s'han d'anar trencant. Demà tindrem un dia molt semblant al d'avui, tant pel que fa a la temperatura com també pel que fa a l'estat del cel. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, per aquesta informació i també hem d'apuntar que 4 persones han mort per causes atribuïdes a la onada de calor a Catalunya des de diumenge, segons informació de l'estadística de l'Institut de Salut Carles III. Altres qüestions també d'actualitat d'aquest dissabte, Junts per Catalunya reitera la seva desconfiança sobre la mesa de diàleg entre el govern espanyol i el català, que ahir va fer una passa més amb la trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès a Madrid.
I mentrestant, a Terrassa se celebra el Consell Nacional del PSC que reuneix tots els seus alcaldables per les municipals del 2023.
El primer secretari, Salvador Illa, ha defensat la taula de diàleg i reclama un cop més un diàleg entre catalans.
El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, i el coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, participaran aquesta tarda a l'acte polític de l'Acampada Jove, un festival que barreja intervencions polítiques i concerts.
I els esports també són notícia en bàsquet. El Baxi Manresa renova l'alè Juanpi Baulet.
L'argentí, que va tornar el passat desembre a la disciplina manlesana, ha signat per 2 cursos més i complirà 5 temporades en 2 etapes amb la samarreta del Baxi Manresa.
I en futbol, al Barça hem de dir que Oliver Kahn confirma un acord verbal entre el Bayern i també el Barça pel fitxatge de Lewandowski i ja està a camí als Estats Units.
L'equip blaugrana viatja aquesta hora cap a Miami, on iniciarà la seva gira americana. Xavi ha convocat a tots els jugadors disponibles menys els 5 descartats. Umtiti, Riqui Puig, Brad White, Mingueza i Neto.
I també l'Espanyol disputa aquesta tarda el seu primer partit amistós de pretemporada contra el Montpellier.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 2:34. Això és el Notícies en Xarxa, l'informatiu de la xarxa de comunicació local de 2 a 3. Edició cap de setmana que fem tot l'equip per tal de donar veu i repassar l'actualitat d'aquest dissabte, dia 16 de juliol, i també de les properes hores. Recordem les persones que treballen en aquest Notícies en Xarxa: la producció Laura Rovira i també Miquel Llevaria, també a la coordinació Carme Defet, i la direcció és de Quim Espinosa. Us parla, ara sí, com deia, Miquel Llevaria i jo mateixa, Sílvia Petit. Obrim un dia més i parlem de les altes temperatures. La protagonista d'aquesta setmana i que està en boca de totes i tots és la forta calor que fa arreu de Catalunya. Aquesta onada de calor que estem patint des de fa dies sembla que més aguantarà, segons els experts, fins inici de la setmana vinent. Està clar que les temperatures extremes tenen un principal risc, els incendis. D'altres conseqüències també que ens explica Rosa Mata, cap del Servei Logístic de Protecció Civil.
Aquesta onada de calor, que per nosaltres vol dir doncs unes temperatures extremes molt persistents durant molts dies. Per tant, és un pic que es manté durant molts dies, no?, amb tots els efectes que comporta sobre la salut, no?, que la Sandra doncs ho coneix millor, no?, però que serien cops de calor, i la, doncs, per exemple, el perill doncs que suposa doncs fer activitat física a les hores de màxima intensitat de sol, no?, o de màxima calor, migdia, primera hora de la tarda, no? I això se suma a un episodi doncs que ja portem també acumulant de molta sequera. Vam tenir doncs fa uns dies un parell de dies amb pluges, però poca pluja. Necessitem que plogui i ens avisen doncs el servei meteorològic que no veuen pluja a la vista.
El Pla Alfa, que s'activa des de Protecció Civil, redueix l'accés a parcs naturals i també l'activitat agrícola.
El que es fa és tancar per part dels agents rurals, en funció d'aquest Pla Alfa, es tanquen 9 massissos forestals, i de fet aquest Pla Alfa 3 afecta 275 municipis d'una vintena de comarques. Cal mirar cada dia quina és aquesta valoració. Aquest Pla Alfa surt publicat cada dia. Per tant, avui ha sortit aquesta resolució amb aquestes restriccions en aquells municipis que tenen Pla Alfa 3. Però cal mirar cada dia aquest Pla Alfa 3 actualitzat. Que la previsió és que no variï massa, amb aquests, com a mínim, fins dilluns, dimarts. I aquests municipis són aquests que tenen aquestes restriccions que principalment afecten a les activitats dins del medi natural. Activitats agrícoles, com bé deies, no?, i activitats dins del medi natural relacionades amb el lleure o amb l'esport.
Com diem, Protecció Civil ha activat el Pla Infocat per risc d'incendis i el nivell 3 del Pla Alfa a 275 municipis de 20 comarques. A més, també aplica diverses mesures, com és el tancament de 9 massissos i espais naturals. Els bombers també reforcen el seu dispositiu a totes les regions d'emergències. I aquesta onada de calor, com diem, deixa ja a la península prop de 260 persones mortes, segons l'Institut de Salut Carlos III. Per què? Què hem de fer si patim un cop de calor? Ho explica Sandra Sánchez, infermera d'atenció primària.
Mira, davant d'un cop de calor, el que hem de fer, l'actuació seria, si ens trobem una persona que està patint aquest cop de calor, l'hauríem d'allunyar de la font de calor, abaixar la temperatura de l'entorn, obrint finestres, per exemple, o engegant un ventilador si disposem de ventilador, treure-li l'excés de roba, mullar aquesta persona, val?, i traslladar-la o portar-la a un centre d'urgències que estigui proper. Val? Si la persona perd la consciència, l'hauríem de col·locar en posició lateral de seguretat, i en cas que deixés de respirar hauríem de començar maniobres de reanimació cardiopulmonar i trucar al 112, val?, els serveis d'emergències mèdiques.
El més important és prevenir i escoltar els consells dels experts per no patir un cop de calor i conseqüències pitjors.
Després, per prevenir els cops de calor, per intentar evitar, no, de tindre aquest cop de calor, el que podem fer és a casa controlar les temperatures, tancant les persianes, obrint les finestres a primera hora del matí o a última hora de la nit. Si tenim tendals, fer-los servir. Estar a les estances més fresques de la casa o refrescar-nos sovint amb dutxes o tovalloles mullades, val? Al carrer el que hem de fer és evitar el sol directe, posar-nos protector solar, portar gorra, utilitzar roba lleugera, intentar caminar per l'ombra, val? Portar aigua i anar bevent aigua, limitar l'activitat física durant les hores de més calor, evitar sortir en les hores del migdia i reduir l'activitat intensa durant aquestes hores de més calor. El que hem de fer també és hidratar-nos freqüentment i vigilar l'alimentació, beure molta aigua.
Recomanacions més que interessants, sobretot prevenir aquestes altes temperatures, prevenir un cop de calor, i com dèiem, també poden haver conseqüències pitjors. Ho dèiem en titulars, 4 persones han mort per causes atribuïdes a la onada de calor a Catalunya des de diumenge. Això segons informació de l'estadística que ha fet l'Institut de Salut Carles III. Aquest recull, 2 morts atribuïdes a les temperatures, aquest divendres, una dijous i també una diumenge passat. El conjunt de l'Estat es comptabilitzen 360 morts atribuïdes a les temperatures des del dia 10 de juliol. I altres qüestions també relacionades amb la calor, amb les temperatures, és la sequera. El Servei Meteorològic de Catalunya mostrava l'índex de precipitació estàndard, l'IPE, el passat mes de juny, que diverses zones de l'interior i Prepirineu ja es trobaven en condicions de sequera moderada o forta per la falta de precipitacions.
El cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, Enrique Velasco, explica que actualment el territori català en conjunt està al 50% de la seva capacitat. A la vegada adverteix que ja estem en sequera.
Una part molt important de conques internes està activada la prealerta, que és un moment on s'han de prendre mesures preventives, i en Carme Capellades estem en alerta i hem estat en alerta, que ara ja l'hem recuperat, hem aconseguit estabilitzar el sistema a la zona del Fluviamuga. Vull dir que estem a la vora d'anar posant en alerta diversos municipis. També tenim alguns municipis sueltos que de manera aïllada, no, ens diuen que tenen problemes i hem de buscar solucions concretes als seus problemes.
D'altra banda, Velasco afirma que ja van començar a prendre mesures per reduir el consum d'aigua des del passat mes d'abril.
Fem 2 reunions a l'any amb els usuaris, amb una qüestió participativa que es diu comissions de desembassament, en el qual la última que vam tenir, que va ser a l'abril, ja vam tenir en compte que en aquestes zones es podria donar una zona d'inclús d'entrada en alerta, i ja es van reduir els consums de en aquest foro i de comú acord, es van reduir els consums. Llavors, on més es redueix o s'han reduït ja és en l'àmbit de Siurana Riudecanyes, o sigui, del Priorat i Baix Camp, que estan reduïts un 40% el consum de regadiu, i en l'àmbit de Darnius-Boadella, o sigui, a l'Alt Empordà, els que depenen del regadiu, que depèn de l'embassament, també té una reducció d'un 15%. Això ja està acordat, ja se sabia que es podíem entrar en sequera, que de moment no hem entrat, en alert per sequera, i per tant les mesures ja es van prendre. Aleshores, si segueix sense ploure, com és possible, i es comencen a incrementar els problemes en els municipis, doncs anirem ampliant l'àmbit de l'alerta conforme al seguiment de detall ens vagi indicant.
Són les 2:42, gairebé. D'aquest dissabte, dia 16 de juliol, tenim altres qüestions també per repassar en aquest Notícies en Xarxa. Avui també, a més d'aquesta onada de calor, aquestes altes temperatures, que seguirem de prop i també informant, la política també és protagonista. Junts per Catalunya reitera la seva desconfiança sobre la mesa de diàleg entre el govern espanyol i el català, que ahir va fer una passa més amb la trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès a Madrid.
Durant el segon Consell Nacional de Junts, que es fa a l'Hospitalet de Llobregat, la presidenta de Junts i del Parlament, Laura Borràs, i el secretari general de la formació, Jordi Turull, s'han expressat en els mateixos termes.
Que l'agenda del reencuentro i de la concòrdia és l'agenda de la judicialització creixent de la nostra vida política. I això només vol portar a la paràlisi, a l'anestèsia, a la rendició.
El que anem a fer aquest cap de setmana també vol dir no deixar-nos arrossegar ni per cants de sirena interessats o enverinats, ni tampoc deixar-nos intimidar per les males arts de l'Estat.
Després de la trobada d'ahir entre Sánchez i Aragonès, totes dues parts van insistir en la necessitat que els socis de govern dels dos executius, Podemos i Junts, s'assumin a les converses.
I d'altra banda, el PSC ha reunit tots els seus alcaldables per les municipals del 2023 a Terrassa, al Vallès Occidental.
Durant el Consell Nacional del Partit, el primer secretari, Salvador Illa, ha defensat la taula de diàleg i reclama, un cop més, un diàleg entre catalans. I s'ha referit a la situació política de Laura Borràs sense esmentar-la.
Nosaltres respectem la presumpció d'innocència de tothom. Respectem i entenem que tothom vulgui defensar-se. Només faltaria. Però les institucions estan per davant de tot. I nosaltres treballarem sempre amb el criteri d'anteposar les institucions per davant de tot. Fa falta a Catalunya tenir les institucions endreçades.
I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, participaran aquesta tarda a l'acte polític de l'Acampada Jove, un festival que barreja intervencions polítiques, concerts i acampada, i que organitzen les joventuts d'Esquerra Republicana.
El festival torna després de 2 anys de parèntesi per culpa de la pandèmia i per primera vegada en 11 anys canvia d'escenari. Des de Montblanc s'ha traslladat a Sant Sadurní d'Anoia.
Volem també repassar ara mateix 2 accidents que han passat a les darreres hores. Un motorista mor a l'hospital després que divendres tingués un accident de trànsit amb un camió al districte de Sarrià, Sant Gervasi de Barcelona. La víctima de 48 anys va resultar primer ferit greu i va ser traslladat pel sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital Clínic, on finalment ha mort. Aquesta és la 12a víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat. Aquest any, 11 de les quals són motoristes. I d'altra banda, una conductora ha atropellat 3 persones aquesta matinada a Barcelona després de perdre el control del vehicle. Els fets han tingut lloc cap a la 1:45 hores d'aquest dissabte a l'encreuament entre el carrer Pelai i la Rambla. Les 3 persones estaven a la vorera. Una d'elles ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau amb un politraumatisme. Una altra atesa al lloc dels fets i la tercera l'han portat al cap amb lesions lleus. Són les 2:45. Tenim altres notícies i volem parlar d'un estudi de l'IDIBELL i l'Hospital de Bellvitge que ha aconseguit demostrar que 6 variants genètiques estan associades a una major vulnerabilitat de l'addicció al joc. Un avenç científic que en un futur ajudarà a diagnosticar abans i millor aquesta malaltia. Ens ho explica des de la xarxa Joan Ferrer.
Es calcula que entre el 0,02% i el 2% dels adults patiran addicció al joc en algun moment de la seva vida. Es tracta d'una patologia molt complexa que afecta diversos grups de persones i on intervenen factors psicològics, socials i biològics diferents. L'estudi que s'acaba de publicar descriu el mecanisme genètic concret que fa que algunes persones siguin més vulnerables a l'addicció al joc. Un procés que ajudarà, sens dubte, a millorar-ne els tractaments, segons Susana Jiménez, cap de grup de l'IDIBELL i coordinadora de la unitat de joc patològic de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
Aquests estudis ens permeten identificar subtipus de pacients amb característiques més similars. Per tant, si tenim identificats aquests subgrups amb perfils de personalitat concrets, aspectes emocionals i també doncs, aspectes neurocognitius i factors genètics, doncs, també podrem definir i aplicar tractaments molt més especialitzats segons la necessitat de cada pacient. Per tant, la resposta a les teràpies serà millor.
Aquests factors genètics, anomenats neurotròfics, no només juguen un paper en les addiccions al joc. També s'ha demostrat la seva implicació en altres trastorns psiquiàtrics com les addiccions a substàncies.
I ens traslladem fins Cardedeu. El 14 de juny es va implementar el sistema de l'acollida selectiva d'escombraries porta a porta. Diversos veïns del municipi s'han concentrat davant de la porta de l'Ajuntament i han tallat alguns dels accessos principals de la vila per mostrar el seu rebuig a la decisió presa per l'Ajuntament.
El 14 de juliol va implementar-se a Cardedeu el nou sistema de recollida selectiva porta a porta. Diversos veïns del municipi, descontents amb la decisió presa per l'equip de govern i com s'està duent a terme, s'han reunit aquest divendres per queixar-se a la porta de l'Ajuntament. La Falgàs, veïna de Cardedeu, explica per què no està d'acord en com s'ha posat en funcionament el sistema al poble.
I estic aquí, el primer motiu és perquè ningú ens ha preguntat sobre si això ho volem o no ho volem. El segon motiu és perquè jo pertany a la zona groga i no hi ha dret que l'orgànica passi 2 cops a la setmana. A més, no estan pensant en la gent gran. Els és absolutament igual totes les crítiques que reben tant a qualsevol reunió que s'hagi fet com via internet, correus electrònics. Llencen pilotes fora, que ja es veurà, que això tot just comença, que tot es pot canviar. No s'ho creu ningú. No canviaran res. Multaran quan hagin de multar. I no hi ha dret.
La concentració de prop de 250 persones s'ha mobilitzat cap a l'Avinguda Rei en Jaume, on han fet diverses parades, tallant durant uns minuts els diferents accessos principals a Cardedeu. I el que havia de ser una concentració cívica ha creat moments de tensió, quan diversos manifestants han increpat un acte celebrat simultàniament al centre de la vila per la colla gegantera. Han envaït l'espai habilitat per la colla i han posat petards dins de diversos contenidors, tombant-los. a part de cridar a diversos membres dels geganters i intentar impedir que poguessin tirar l'acte endavant.
I de Cardedeu anem cap a Tremp, perquè la Casa de l'Os d'Isil ha reobert les seves portes amb un contingut totalment renovat. Com bé indica el seu nom, s'explica tot allò que té a veure amb l'os, on habita, on viu i què menja. Ens ho explica des de Ràdio Tremp Jordi Olivella.
Ara, però, el visitant també podrà conèixer la realitat dels ramaders i com conviuen amb la presència del plantígrad, la feina dels apicultors o tradicions culturals que se celebren a la zona com són les falles. A més, la voluntat és que aquest sigui el punt des d'on es generin moltes activitats dirigides a fora, relacionades amb l'os i les activitats ramaderes i culturals. L'objectiu és que el visitant tingui la percepció que entra en territori os des del començament, fent un viatge pel cicle anual de l'animal des de que hiberna i viu a la cova fins que surt i descobreix el territori, com els agents fan el seu seguiment o com s'aparella i torna a hibernar. A la casa també s'explica la presència a la zona d'altres animals salvatges i la gestió que se'n fa des de la reserva de caça.
I a Camprodon, l'espai Cal Marquès acull una mostra de cartells de Josep Morell, centrada en els que tenen referències amb l'entorn de la vila. Ens ho explica Judit Espert, de Televisió dels Ripollès.
L'espai Cal Marquès de Camprodon ha inaugurat una exposició d'obres del pintor i cartellista Josep Morell. La mostra està dividida en dues sales diferents, una amb olis i una altra amb un recull de cartells, precisament per aquesta versatilitat que tenia l'autor. En parla el gestor de l'espai cultural, Lluís Bassaganya.
Era un artista, per dir-te d'una manera, tan polifacètic, perquè tant et pintava un oli com agafava un carbó i et feia un dibuix, com llavors et feia un cartell d'aquests de l'època de la República, amb coses de cubisme, amb segons quines obres, vull dir, ho tocava una mica tot. A la part de baix també podem veure un diorama que ell va fer en profunditat, en 3D, vull dir, fet en fusta.
L'exposició més àmplia és la de cartells, perquè aquesta va ser la seva feina durant la major part de la vida de Morell. De totes maneres, a Cal Marquès han recollit els que tenen relació amb l'entorn de Camprodon per fer palès el vincle de l'artista amb la vila. A més de l'exposició, que es podrà visitar fins al 25 de setembre, aquest estiu està previst que s'organitzin visites guiades a l'escola Doctor Robert, on es troben els frescos que va pintar Morell durant la Guerra Civil.
Cher Grace, je voulais te répondre plus tôt, mais j'étais très occupée à rassembler mes nerfs et mes forces pour contre-attaquer lors de la dernière représentation des normes.
Aquesta és la veu de l'actriu italiana Monica Bellucci interpretant a la soprano Maria Callas amb l'espectacle Maria Callas, Cartes i Records durant el Festival Castell de Peralada. Bellucci ha recitat una vintena de cartes originals que Callas va escriure entre els anys 50 i els 70, asseguda en una butaca al mig de l'escenari, inspirat en l'apartament parisenc on va morir la soprano. L'orquestra Gio Sinfonia ha posat la banda sonora als fragments entre la lectura de les cartes. La veu també la cultura, com diem, Mònica Bellucci i Maria Callas, i ara les 2:52, temps pels esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Comencem parlant de futbol. El Barça, Oliver Kahn, confirma un acord verbal entre el Bayern i el Barça pel fitxatge de Lewandowski. El director general del conjunt bavarès ha confirmat al diari Bild que els dos clubs han arribat a una entesa pel traspàs del davanter polac al conjunt blaugrana. Kahn ha afegit que només falta redactar els papers per fer-ho fàcil i oficial i que la proposta econòmica del Barça és prou sensata per acceptar-la per part del Bayern de Múnich. I el Barça ja està a camí als Estats Units.
L'equip blaugrana viatja aquesta hora mateix cap a Miami, on iniciarà la seva gira americana. Xavi ha convocat a tots els jugadors disponibles, menys els 5 descartats, Umtiti, Riqui Puig, Brightwhite, Mingueza i Neto. També han viatjat Collado i Pjanic, un cop retornats de les seves sessions, i Ferran Torres, malgrat la seva ferida al peu, i Sergi Roberto, que avui ha rebut l'alta mèdica. També viatja Rafinha, l'últim fitxatge blaugrana i que ahir va ser presentat. L'extrem brasiler va assegurar que compleix un somni.
Me siento muy privilegiado de estar aquí. É bem emocionante, né? Na verdade, a ficha não cai. Na verdade, acredito que só vai cair depois do primeiro partido, da primeira partida. Mas estou muito feliz de estar aqui, como eu já falei, é a realização de um sonho de criança e eu espero poder dar muitas alegrias ao torcedor.
Per la seva banda, l'Espanyol disputarà aquesta tarda el seu primer partit amistós de la pretemporada. Els blanc i blaus jugaran contra el Montpellier a la ciutat esportiva Dani Jarque a partir de 6:45 de la tarda. Atletisme, cap final pels atletes catalans a la primera jornada del Mundial d'Eugin.
Sara Gallego es va quedar fora de la final del 4x400 de Lleus Mix després de fer un temps de 3 minuts, 13 segons i 29 centèsimes, insuficient per accedir a la final. Escoltem a l'atleta barcelonina.
Bueno, sabíem que teníem un equip molt bo, però evidentment és un campió del món, ningú regala cap posició ni ningú regala una final i s'havia de lluitar. Crec que tots hem fet una bona actuació, hem durat al màxim. Jo per meva puc dir que m'he deixat de pell a la pista, com a cada competició. I bueno, s'ha gaudit moltíssim, ho hem comentat ara acabar amb els companys, hem gaudit molt d'aquesta experiència, al final és un campió del món, és el màxim nivell que podem estar. I bueno, ho hem intentat, un cens, hem quedat bastant a prop. I bueno, ara ja jo ens entraré en prova individual i les noies també tenen el relleu femení, o sigui que ànima.
A la Sara Gallego encara li queda per participar als 400 metres tanques i al 4x400 femení. Per la seva banda, Laura Redondo tampoc va arribar a la final en el llançament de martell. L'atleta gabanenca va acabar 11è en la qualificació amb un llançament de 68.67 i, per tant, va quedar eliminada.
I d'atletisme passem cap al vòlei, pel que el grup de joves de Rosselló, al Segrià, organitza un torneig de vòlei a les piscines municipals d'aquesta vila. L'últim dia per fer les inscripcions és el diumenge 17 de juliol. Ens ho explica Maria Gateu des de Ràdio Rosselló.
El torneig és de vòlei platja i tindrà lloc els dies 19, 20, 21 i 22 de juliol a les piscines municipals de Rosselló. A més, el dia 22 s'esdevindrà la final del torneig. La jornada acabarà amb un sopar de cloenda per a tots els participants. La Clara Massip, membre del grup de joves de Rosselló, explica amb més detalls sobre les jornades i el sopar.
L'horari serà de 8 a 10, del dimarts 19 al divendres 22. Per cada equip de 4 persones es pagarà 10 euros per tema d'aigües i per organitzar millor els partits. L'últim dia farem un sopar per tots els participants i es donaran en el primer, segon i tercer premis.
Tothom qui estigui interessat en participar-hi només cal que s'inscrigui al bar de les piscines. L'últim dia per fer-ho serà aquest mateix diumenge, dia 17 de juliol. Tal com ha comentat Massip, els equips seran de 4 persones i la participació tindrà un cost de 10 euros.
I Kilian Jornet pulveritza el rècord d'una prova de 100 milles. El Ceretà ha guanyat la Hard Rock 100 milles, o el que és el mateix, una prova de 160 quilòmetres. Ho ha fet amb un rècord, aturant el cronòmetre en 21 hores, 36 minuts i 24 segons. Jornet ha millorat en més de 9 minuts el temps anterior que tenia en propietat l'atleta François Daene.
La xarxa de comunicació local.
Com comença de zero en el demà. Com desplegar les ales dins d'un sac. Jo em buscaré entre les llumetes dels teus ulls que fan poemes quan se'n van i l'albada ens queda gran. S'ha cremat sencer l'amagatall. Haurem de dormir al ras sobre els vessals. Jo em distrauré amb les llunetes dels meus punys que fan promeses sota l'arc d'una albada despertant. Perquè no és fort que naixin flors entre els badalls que falsimen en aquesta gran ciutat on tu jo no hi ets. En què hi torni a sortir verd, jo ja en tinc prou.
que els micèlids facin néixer boscos nous dins del cor de les tenebres dels amants i dels poetes que vindran amb nova albada i nova fam, perquè no és poc que surti el sol, que cantin els ocells, que hi naixin flors entre els pedalls, que falsiment en aquesta gran ciutat on tu ja no hi és.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són les 3. Us parla Álvaro Rodríguez.
Notícies en xarxa.
Junts per Catalunya reitera la seva desconfiança sobre la mesa de diàleg entre el govern espanyol i el català, que ahir va fer una passa més amb la trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès a Madrid. Durant el segon Consell Nacional de Junts, que es fa a l'Hospitalet de Llobregat, la presidenta de Junts i del Parlament, Laura Borràs, i el secretari general de la formació, Jordi Turull, s'han expressat en els mateixos termes.
Que l'agenda del reencuentro i de la concòrdia és l'agenda de la judicialització creixent de la nostra vida política. I això només vol portar a la paràlisi, a l'anestèsia, a la rendició.
El que anem a fer aquest cap de setmana també vol dir no deixar-nos arrossegar ni per cants de sirena interessats o enverinats, ni tampoc deixar-nos intimidar per les males arts de l'Estat.
Després de la trobada d'ahir entre Sánchez i Aragonès, totes dues parts van insistir